Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
Reunions a contrarrellotge a Badalona per mirar de formar una majoria de govern alternativa al Partit Popular de Xavier García Albiol. El PSC ha estès la mà aquesta tarda a Junts per Catalunya per formar govern amb Àlex Pastor com a alcalde. Montse Manent.
Els socialistes també mantenen contactes amb els comuns i guanyem Badalona. Mentrestant, García Albiol critica des de la xarxa aquests moviments i està convençut que serà alcalde.
Està el Partit Socialista, que és el tercer partit de la ciutat, que és qui va regalar en l'anterior legislatura, l'any 2015, a l'alcaldia, a la CUP, i ara doncs sembla que també volen tornar a repetir el Partit Socialista aquell escenari. No? Per tant, jo crec que hi ha una mica de rebombori, però estic convençut que el dia 15 seré l'alcalde que volen la majoria de veïns de la ciutat.
Fèlix Larrosa dona ja per perduda l'alcaldia de Lleida, malgrat l'estret marge de vots, i ofereix pactes amb els republicans de Miquel Pueyo.
L'alcaldable socialista culpabilitza de la derrota electoral de diumenge la gestió del seu predecessor Àngel Ros a la Paeria.
Uau, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Larrosa també ha afegit que si pogués canviar algun element de la gestió d'Àngel Ros durant els darrers 4 anys, seria fer més diàleg amb els grups de l'oposició.
Ho vaig dir, estic lliure de càrregues, i per tant, durant aquests mesos nosaltres hem anat pactant, negociant, amb uns i amb uns altres, tirant davant aquelles iniciatives que teníem en marxa.
Quim Torra demana als empresaris de Catalunya que es posin al capdavant de la defensa d'un referèndum d'autodeterminació.
En la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia a Sitges, el president de la Generalitat ha vinculat el futur econòmic de Catalunya amb la independència i ha demanat a l'empresariat que s'assumi a la lluita pel dret a l'autodeterminació.
Perquè la revolució tecnològica haurà d'anar acompanyada també d'una revolució democràtica. Si volem ser Dinamarca, siguem-ho amb totes les conseqüències. I jo els demano que siguin a primera fila en la defensa de la qualitat democràtica de les institucions i en la defensa d'allò que vol el 80% de la ciutadania catalana, un referèndum per decidir el futur polític del país.
El Consell de Seguretat Nuclear ha reclassificat com a nivell 1 l'incident del passat abril a la central nuclear de Vandellòs 2.
Durant una inspecció d'una parada no programada, es va detectar un degoteig de les vàlvules de drenatge potencialment perillós.
Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
Durant una inspecció visual després de la parada no programada del dia 4 d'abril, es van detectar restes de bor en els taps de les vàlvules de drenatge dels generadors de vapor B i C. A més, es va notificar un petit degoteig en una soldadura d'aigües avall de la vàlvula de drenatge d'aquest mateix generador de vapor B, que va portar a la planta des de la condició d'espera calenta, és a dir, amb el reactor parat però en condicions de pressió i temperatura nominals, a parada freda.
Catalunya participarà a la quadriennal d'escenografia de Praga del 6 al 16 de juny a la capital de la República Txeca.
L'organització va demanar conèixer la repercussió de la situació política actual sobre les arts escèniques. Ho ha explicat un dels autors, Lucas Ubach.
De manca de llibertat d'expressió, de censura, de coartació d'estats amb les que vivim, no? I volíem saber, o volíem veure quina era la resposta de l'espectador davant del que proposem. I l'espectador serà l'última peça d'aquesta escenografia que hem plantejat.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Predomina el seré o poc ennuvolat en general pel creixement d'alguns núvols d'evolució a punts de muntanya i alguns núvols alts. La temperatura és alta i l'ambient és càlid. La temperatura volta a hores d'ara entre 23 i 28 graus, localment més alta a Ponent i a l'interior de la Vall de l'Ebre. Els models meteorològics indiquen que els pròxims dies continuarà aquesta estabilitat i la dorsal anticiclònica mantindrà el cercereo com a molt creixerà algun núvol d'evolució a punts de muntanya, sense cap conseqüència. El sol serà el protagonista i la temperatura pujarà força. L'ambient serà càlid però suau i agradable a la costa a causa de la marinada. El vent bufarà fluix amb algun cop moderat que no alterarà el mar, que continuarà tranquil el que queda de setmana. Recordem que encara és primavera, però seran dies propis d'estiu que permetran fer qualsevol tipus d'activitat. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallegó. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs tarda complicada avui pel que fa a la mobilitat, amb diverses vies, amb alguns accidents i algunes incidències que, sumades a les aturades habituals, han deixat un panorama bastant ple, sobretot al voltant de Barcelona. En el cas de l'autopista B23, per exemple, ara mateix parlem de lentitud i retencions entre el Papiol i Sant Feliu de Llobregat, intermitents fragmentades en sentit Barcelona, tot i que més endavant fins a Sant Joan d'Espí continua volum de trànsit molt ple. En sentit Martorell, a l'autopista B23, també cues entre Molins de Rei i el Papiol. A l'autovia 2 tenim trams de lentitud, alguna aturada encara intermitent, pràcticament entre Sant Andreu de la Barca i Sant Feliu de Llobregat, que també fins a Sant Joan d'Espí, tot això d'entrada. Destaquem en aquest cas pel que fa a la C58, aturades entre Ripollet i el Nus de la Trinitat, sentit Barcelona, també la zona de Sabadell en els dos sentits de la Marsa. Cues aquesta tarda importants, també compactes, més que res, a la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet, d'entrada, i de fet, en bona part és perquè la ronda de dalt va planíssima, sentit Llobregat entre el Nus i Vallcarca, i sentit Besòs també, des de Cornellà fins a Vallcarca. La ronda litoral també amb molts problemes aquesta tarda, amb cues, de fet, des de Zona Franca fins a Prim, tot això en sentit Besòs, i també més endavant entre Gran Via i el Bon Pastor. És tot, de moment, bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Reunions a contrarrellotge a Badalona per mirar de formar una majoria de govern alternativa al Partit Popular de Xavier García Albiol. El PSC ha estès la mà aquesta tarda a Junts per Catalunya per formar govern amb Àlex Pastor com a alcalde. Prèviament s'ha reunit amb els comuns i Guanyem Badalona, uns contactes que ha criticat García Albiol des de la xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor, bona tarda.
Bona tarda. El socialista Rubén Guijarro defensa que les dues formacions comparteixen temes prioritaris per a la ciutat, com són l'entrada d'inversions econòmiques a la ciutat i la millora també de la seguretat amb la creació d'un portaveu de la Guàrdia Urbana. El cap de llista de Junts per Catalunya, David Torrents, creu que Badalona necessita un govern fort que pugui tirar endavant la ciutat des de la bona gestió, tot i que la formació sobiranista apostaria per donar suport a un govern encapçalat per Dolors Sabater i no pel socialista Àlex Pastor. Torrents creu que aquest hauria de ser un debat que pertoca a PSC i a la coalició de Guanyem i Esquerra Republicana. Això sí, el cap de llista de Junts per Catalunya té molt clar que és cabdal que de les negociacions en surti un govern fort que treballi per la ciutat.
Què és el que hem de fer? No anar a la contra d'ell, sinó a favor de la ciutat, fer un molt bon govern que gestioni i que la gent vegi que sense ell la ciutat va millor. Sobretot centrar-nos en el que anem a fer, no en un repartiment de cadires.
Precisament avui el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Badalona, Xavier García Albiol, demana coherència al Partit Socialista i li reclama que no faci una excepció a Badalona, permetent que repeteixi, diu, un pacte de perdedors. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa, on ha reiterat que el proper 15 recuperarà l'alcaldia.
A Lleida, l'herència política d'Àngel Ros ha pesat en els resultats electorals del PSC de Fèlix Larrosa. Així ho entén l'alcaldable socialista, que avui ha fet balanç del panorama postelectoral a la ciutat. Malgrat l'estret marge de vots, Larrosa dona ja per perduda l'alcaldia i ofereix pactes amb els republicans de Miquel Puello. UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Larrosa, tot i així, ha valorat positivament la seva campanya electoral, afirmant que ha treballat per convertir Lleida en un espai amable i ha assegurat que els 81 vots de diferència que els separa d'Esquerra són molt pocs.
Jo, els 81 vots els he trobat. Amics meus que no van arribar a votar a temps. Altres que per raons hospitalàries no van exercir el seu dret al vot. Per tant, quan parlem de 81 vots, és fàcil posar-los cara, eh? Molt fàcil.
El candidat també ha assegurat que està disposat a pactar amb Miquel Puello al llarg del seu mandat en propostes que beneficiïn la ciutat. Larrosa també ha afegit que si pogués canviar algun element de la gestió d'Àngel Ros durant els darrers 4 anys, seria fer més diàleg amb els grups de l'oposició.
Ho vaig dir, estic lliure de càrregues i, per tant, durant aquests mesos nosaltres hem anat pactant, negociant amb uns i amb uns altres, tirant davant aquelles iniciatives que teníem en marxa.
Fèlix Larrosa també ha explicat que una de les iniciatives amb les que continuaran treballant com a partit de l'oposició és generar més llocs de treball per a la gent jove.
Tranquil·litat a la seu del Partit Popular de Barcelona després que el recompte definitiu dels vots del 26 de maig els hagin mantingut els dos regidors obtinguts al consistori barceloní.
La revisió de les paperetes, que ha acabat ja, no ha alterat el percentatge de vots dels populars. El 5,01%, just per sobre de la barrera electoral, per tenir representació. El recompte ha estat molt llarg, sobretot perquè hi ha hagut mig miler de vots que han passat de nuls a vàlids. Es tracta principalment de butlletes municipals introduïdes en sobres de les eleccions europees. La Junta considera que el fet que els dos comicis fossin simultanis justifica aquest error.
On sí ha provocat canvis el recompte definitiu de la Junta Electoral és a Torredembarra, al Tarragonès, on amb els resultats finals Esquerra guanya un nou regidor, el novè, i confirma la majoria absoluta. Els republicans no els cal pactar, però estudiaran amb calma reeditar l'acord amb el PSC. Ona la Torre, Josep Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Malgrat aquesta majoria, Esquerra es planteja reeditar el pacte per donar continuïtat al plantejament dels darrers 4 anys. Això permetria tenir un executiu local amb 13 regidors. L'alcalde assegura que totes les alternatives estan obertes, però que no prendran decisions únicament des d'una posició personal. Rovira creu que s'ha de tenir en compte també l'opinió del partit a nivell local i supramunicipal.
Com dèiem, tot es pot pensar amb calma i s'han de valorar moltes coses. A més, nosaltres tenim l'alcaldia assegurada, hi ha qüestions fora de la Torre que també tenen a veure amb pactes entre partits i, per tant, també ens han demanat una mica de calma perquè si hi ha alguna cosa que algú pugui condicionar.
Rovira també ha apuntat que la revisió del pacte amb el PSC permetria donar continuïtat al treball que s'ha realitzat durant el darrer mandat. En aquest sentit, descarta a priori un acord similar amb Junts per Catalunya.
I encara un apunt més relatiu a les eleccions municipals, perquè l'agregador digital de notícies, municipals.cat, que impulsa la xarxa, ha superat els 140.000 usuaris i únics i les 320.000 pàgines vistes.
El projecte que comunica la informació sobre els comicis locals amb un to desinhibit i un llenguatge més propi de les xarxes socials va arrencar l'1 d'abril i encara està actiu. El consum majoritari, el 80%, és a través de dispositius mòbils i les principals fonts de visites han estat Facebook i Twitter. L'experiència de municipals.cat ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la xarxa i prop de 60 mitjans de comunicació.
Repassem en format breu altres notícies de l'actualitat política. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat als empresaris de Catalunya que es posin al capdavant de la defensa d'un referèndum d'autodeterminació. Torra ho ha fet durant la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia, Sitges.
Quim Torra ha vinculat el futur econòmic de Catalunya a la consecució de la independència. Per això ha fet una crida als empresaris a sumar-se a la lluita pel dret a l'autodeterminació.
I jo els demano que siguin a primera fila en la defensa de la qualitat democràtica de les institucions i en la defensa d'allò que vol el 80% de la ciutadania catalana, un referèndum per decidir el futur polític del país. No els demano res que no els beneficiï també a vostès i a tots els ciutadans del nostre país. Dirimim les nostres diferències de manera pacífica i democràtica.
Abans, el president del Cercle d'Economia, Juan José Bruguera, ha alertat que es comença a notar la pèrdua de poder econòmic de Catalunya.
Junts per Catalunya no tindrà grup propi al Congrés de Diputats i passa al grup mixt.
Així ho ha acordat la mesa en base al reglament, que estableix un mínim de 15 escons per tenir grup propi, un 15% de representació a totes les demarcacions, cosa que Junts per Catalunya incompleix a Tarragona i Barcelona. Així doncs, amb 7 diputats, Junts anirà a parar dins el grup mixt. Alguns grups estaven disposats a prestar-los diputats temporalment i després recuperar-los, però la mesa ho considera un frau de llei. Pel que fa a Esquerra, la mesa ha acceptat un nou escrit on el partit exclou Oriol Junqueras per estar suspès i el grup tindrà 14 representants.
I la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, considera que Jordi Sánchez no pot representar Junts per Catalunya davant del rei Felip VI.
Segons Batet, el diputat de Junts per Catalunya no està en condicions materialment per representar el seu partit en la ronda de contactes en l'audiència amb el rei, tal com ha demanat la defensa de l'expresident de l'ANC en presó preventiva.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El Consell de Seguretat Nuclear ha reclassificat com a nivell 1 en l'escala internacional de successos nuclears l'incident del passat abril a la central de Vandellòs 2. Durant una inspecció d'una parada no programada es va detectar un degoteig de les vàlvules de drenatge potencialment perillós. Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
Així, el titular de la central nuclear Vandellós II va comunicar al Consejo de Seguridad Nuclear que durant una inspecció visual després de la parada no programada del dia 4 d'abril es van detectar restes de bor en els taps de les vàlvules de drenatge dels generadors de vapor B i C, així com en el terra d'aquests mateixos. A més, es va notificar un petit degoteig en una soldadura d'aigües avall de la vàlvula de drenatge d'aquest mateix generador de vapor B, que feia que estigués fugida de la barrera de pressió i va portar a la planta, des de la condició d'espera calenta, és a dir, amb el reactor parat però en condicions de pressió i temperatura nominals, a parada freda. El Consejo de Seguridad Nuclear va efectuar una inspecció reactiva i va mantenir diverses reunions amb el titular que han conclòs amb la reclassificació d'aquest succés com a nivell 1 en l'escala INES a causa de la reiteració de fallades consecutives per la mateixa causa.
L'Institut Català d'Oncologia de Badalona acaba de posar en marxa el servei de radioteràpia intraoperatòria amb un nou equip portàtil. Permet minimitzar els efectes negatius de la teràpia i millorar les expectatives de recuperació. Radio Ciutat de Badalona, Sònia Narváez, bona tarda.
Ara el tractament ha revifat amb els aparells portàtils robotitzats que permeten irradiar el llit tumoral en el moment de l'operació quirúrgica d'extracció del tumor i evitar així recaigudes. Això suposa molts avantatges, com explica el doctor Salvador Villar, cap del Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'ICO Badalona.
Que en el mateix acte operatori la malalta ja està tractada amb radioteràpia i, per tant, no ha de tornar a fer radioteràpia en més del 50% dels casos. I segon, irradiar una part de la mama només i no irradiar el reste de la mama. Per tant, la pell i el teixit mamari no tenen irradiació, per tant, és molt millor tolerat.
De moment s'han realitzat 3 tractaments i s'ha instaurat el seu ús a quiròfan 2 dijous al mes.
Encara en l'àmbit sanitari, els hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han posat en marxa un programa per conscienciar els pacients d'infeccions d'un ús adequat dels antibiòtics. Es tracta d'aconseguir la màxima eficàcia d'aquests medicaments. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
El programa, a més de buscar una millora en els resultats clínics dels pacients amb infeccions, també vol minimitzar els efectes adversos que puguin anar lligats al consum dels antibiòtics i garantir la utilització del tractament cost-efectiu, és a dir, que siguin medicaments efectius contra la malaltia que cal tractar i, per tant, que permetin un estalvi en costos associats. Escoltem el doctor Òscar del Río, metge internista de l'Hospital de Calella.
Lo que buscamos es que se haga un buen uso de los antibióticos, de forma y manera que mejoremos en la prescripción de los mismos, tanto en la indicación por la cual damos estos antibióticos como en la elección de la vía por la cual se los vamos a administrar.
Un mal consum d'aquests fàrmacs provoca que alguns bacteris siguin resistents a la majoria d'antibiòtics, fet que impedeix que es pugui fer un tractament efectiu quan apareix una infecció greu en pacients.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Cop policial contra una banda de lladres que actuava a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra han detingut 11 persones reincidents i instal·lats a Sant Adrià del Besòs i Badalona. Tots ells han estat acusats de diversos robatoris amb violència utilitzant el mètode de l'encastament. Ràdio Ciutat de Badalona, Paula Rossinyol, bona tarda.
Bona tarda. Segons la policia, s'han acreditat 22 robatoris en 4 mesos. L'operatiu policial ha permès detenir 11 membres del grup, tots ells de nacionalitat espanyola i entre els 20 i els 30 anys. Segons els Mossos, els detinguts tenen un alt grau de reincidència i un ampli historial delictiu i viuen a les zones limítrofes del nord de Barcelona, Sant Adrià i Badalona. El modus operandi era sempre el mateix. Abans de cometre el robatori, sostreien un turisme que encastaven als establiments comercials. Els vehicles sempre eren de les mateixes marques perquè ja tenien les eines per robar-los fàcilment. Després triaven el comerç, habitualment de venda de telèfons mòbils i productes tecnològics, però també joieries. Un cop encastaven el cotxe a l'aparador, robaven el contingut i fugien a gran velocitat. Des del 16 de maig, els arrestats han passat a disposició del jutjat d'instrucció número 1 de Badalona i el jutge els va decretar presó per a 4 d'ells i llibertat en càrrecs per la resta.
El nou Pla Estratègic de Turisme de Catalunya vol fer arribar una part del turisme del litoral i de Barcelona a les comarques lleidatanes. Un dels objectius del document és que l'any 2022 un 10% dels turistes que arriben a Catalunya visitin les comarques interiors i el Pirineu. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
El document proposa qüestions com distribuir el turisme arreu del territori, reduir l'estacionalitat del turisme o augmentar la despesa dels visitants. Un altre és la diversificació de l'oferta, on Lleida hi pot jugar un paper molt important, tal com explica Octavi Bono, director general de Turisme de la Generalitat.
Quan tenim concentrat el 91% de l'activitat turística del país a l'entorn del litoral i en l'espai central metropolità, i pensem que això ho hem de corregir i esmenar, és per conduir fluxes i per generar més activitat en altres territoris, com aquest.
Bono ha recordat que el turisme representa l'11% del PIB del país. Per això, diu, el pla preveu mesures concretes que facin compatible l'augment del turisme amb el respecte a la qualitat de vida de les zones que reben aquests visitants.
En cultura, Catalunya participarà a la quadriennal d'escenografia de Praga 2019, que tindrà lloc del 6 al 16 de juny a la capital de la República Txeca. L'Institut del Teatre presenta dues instal·lacions, una conferència i una peça escènica en l'exposició internacional d'escenografia més important del món. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. L'organització de la quadriennal va demanar conèixer com la situació política actual a Catalunya repercuteix sobre les arts escèniques, i els artistes han intentat respondre. Per exemple, amb una instal·lació interactiva on el públic juga i pren consciència de la tensió entre policia i noves formes de crear espai públic, o amb un cub gegant on l'espectador entra cridat per un poema i haurà de transformar una escena. Ho ha explicat un dels autors, Lucas Ubach.
De manca de llibertat d'expressió, de censura, de coartació de les llibertats, volíem veure quina era la resposta de l'espectador davant del que proposem. L'espectador serà l'última peça d'aquesta escenografia que hem plantejat.
La quadriennal de Praga se celebra fa 52 anys. És un punt d'intercanvi entre professionals, investigadors i públic interessat en el món del disseny escenogràfic en general. Aquest any hi haurà representats 79 països, uns 800 artistes d'arreu del món i unes 600 activitats.
El Museu Nacional d'Escacs de Castellar del Vallès ja compta entre el seu fons amb la col·lecció d'escacs més important a Catalunya des del 1400. Es tracta d'una donació particular amb més d'una vuitantena de jocs diferents d'escacs d'arreu del món. Ràdio Castellar, Anabel Gómez.
El Museu Nacional d'Escacs, ubicat a Castellà, ha rebut aquesta setmana la donació d'una important col·lecció d'escacs de la mà de la família de Pere Guàrdia Coromines, que ha cedit una seixantena de jocs d'escacs d'orígens ben diversos. El president de l'equipament, Salvador Joan Pere, assegura que la donació inclou les peces d'escacs més valuoses fetes a Catalunya des de 1403. De Myanmar, Taiwan, Nova Zelanda, Rússia, Polònia, Kènia o Egipte, també són algunes de les curioses col·leccions cedides per la família Guàrdia Coromines al Museu Castellarenc, una aportació que compta amb peces des del segle XIV fins a creacions d'avui dia.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, el Baxi Manresa debuta avui al play-off de la Lliga ACB després de 21 anys d'absència.
El rival dels manresans en els quarts de final és el Real Madrid. El conjunt blanc és campió de la fase regular i un dels favorits per guanyar el títol. Els vegencs arriben molt tocats per les baixes, sense Corey Fischer, Tolson i Eric Murphy. El partit començarà a 9:45 de la nit al Wizzing Center. El segon dels tres duels de l'eliminatòria serà diumenge al Nou Congost i un hipotètic tercer, si calgués, es tornaria a jugar a Madrid. Demà serà el torn del Barça i la Penya, que s'enfronten per un lloc a les semifinals.
En handbol, el Freiking Granollers incorpora Nicolás Bonanno i renova la plantilla.
Bonanno és el primer reforç del conjunt de la capital del Vallès Oriental de cara a la temporada 2019-2020. El jugador argentí de 28 anys prové del Bada Osca, on ha jugat les últimes tres temporades de lateral esquerra amb importants tasques defensives, i aquest curs ha marcat 86 gols.
Ràdio Granollers, Eduard Batlles.
El club també ha anunciat les renovacions per 2 anys de Mamadou Gassama i Adrià Martínez, tots dos jugadors a l'extrem, i també per 1 any a Osvaldo Dos Santos, Ivan Popovic, el porter Marc Guàrdia, Sergi Franco, Marc García i Edgar Pérez. El club també anuncia que renova els dos tècnics, tant Antonio Rama com a David Ginesta, el segon entrenador del club. Pel que fa a les baixes, de moment les ja confirmades, de Bombom Almeida, a Bukasin Rakotzia i també la de Víctor Saed, veurem si n'hi ha algun altre. Alguns mitjans avui anunciaven també la baixa d'Álvaro Ferrer. De moment, però, L'especialista defensiu de 37 anys diu que no té res decidit, que no ha parlat amb el club i que vol decidir alguna cosa en fred, amb més calma, en els propers mesos d'estiu. El Granollers, que haurà de continuar fitxant, en principi portarà algú més a la primera línia i el que sí que haurà de fer és reforçar la porteria per buscar-li un company a Marc Guàrdia.
En hoquei patins, Xichi Creus es retira després de 20 anys d'experiència a l'hoquei Lliga.
Els dos últims vestint la samarreta del Lleida Llesta. El jugador igualadí acumula un palmarès envejable amb 3 trofeus europeus, una Copa del Rei i una Lliga Catalana. La seva baixa s'uneix a l'adeu dels germans Benedetto i de Candandeo al conjunt lleidatà.
Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El jugador reusenc es retira del món de l'hoquei patins després de quasi bé 20 anys com a professional i ho va fer a la pista del pavelló 11 de setembre envoltat de la plantilla llistada el president Enric Duc, l'entrenador Albert Folguera i d'altres membres del club lleidatà. Xichi Creus es mostrava agraït al Lleida Llista i a tots els clubs pels que havia passat. Destacava també la figura d'Albert Folguera i d'Enric Duc.
I per últim agrair al Lleida, no? Sobretot vull centrar-me en la figura de l'Enric i de l'Albert, que bueno, quan semblava que la meva vida esportiva s'acabava, doncs em van donar una pròrroga que han sigut 2 anys. Que sabia que podien ser bons, tenia l'esperança que serien bons, però l'expectativa ha estat superada amb escreix. No? Han sigut 2 temporades fantàstiques, no ja només pels títols, que sí, sinó perquè he arribat a un club on tot han sigut facilitats.
Xichi Creus deixava clar que en l'actual present no té pensat convertir-se en entrenador d'algun equip d'hoquei patins, tot i això no ho descartava en un futur.
Lluïsos de Gràcia, Maristes Ademar, Càmping Bianya-Roser i Badalonès a pel títol de Copa Catalunya.
Segur de Calafell, el Baix Penedès acull aquest cap de setmana la final a 4 de la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa que fan possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Viu al parc. Un matí d'activitats i jocs plens d'emocions, màgia, fotografia i música, envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 2 de juny vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al Parc al Parc del Castell de Montesquiu. A partir de 2:15 del matí als entorns del Castell de Montesquiu.
Viu al Parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/Viu al Parc. Diputació de Barcelona.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pam de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine un dia de nassos de Pallapupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallapupes.org.
La planta del dia. Amb Marta Dobreuil.
Com fer pasta de dents de menta? La menta és una planta ben coneguda per tots nosaltres, que de fet té una gran quantitat d'espècies, totes del gènere botànic menta. Hi ha la menta comuna, que es diu menta espicat en llatí, menta piperita, el poliol, que és menta polegium en llatí. S'usa principalment en casos de trastorns digestius, contra la flatulència, les nàusees i el malestar, i contra les afeccions de la vesícula biliar. La recol·lecció de les tiges i les fulles es pot fer durant la primavera i l'estiu, abans que la planta floreixi, ja que aleshores canvia la seva composició d'olis essencials. L'oli essencial té gran quantitat de mentol, que li dona les propietats refrescants. La menta es pot fer servir a la cuina, fresca o cuita, en gran quantitat de plats, com per exemple amanides, sopes, truites o simplement per aromatitzar els estofats. També se'n pot fer licor, molt digestiu, a banda de ser un ingredient habitual a les ratafies catalanes. Una altra aplicació, pot ser no tan coneguda, és utilitzar-la per fer-ne pasta de dents. Es pot infusionar i utilitzar aquesta aigua ben colada per barrejar-la amb argila blanca i altres ingredients opcionals i obtenir la pasta de dents. A més, si hi afegim unes gotes de l'oli essencial de menta, ens donarà aquest toc refrescant a què estem habituats amb les pastes de dents. Si no hi posem conservant, és millor guardar aquesta pasta a la nevera i en algun recipient que hi entri poc aire per evitar contaminacions. I si voleu més informació sobre plantes i tallers, cliqueu a www.femarrels.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Reunions a contrarrellotge a Badalona per mirar de formar una majoria de govern alternativa al Partit Popular de Xavier García Albiol. El PSC estén la mà Junts per Catalunya per formar govern amb Àlex Pastor com a alcalde. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
El cap de llista de Junts per Catalunya, David Torrents, creu que Badalona necessita un govern fort que pugui tirar endavant la ciutat des de la bona gestió. El cap de llista de Junts per Catalunya té molt clar que és cabdal que de les negociacions en surti un govern fort que treballi per la ciutat.
Què és el que hem de fer? No anar a la contra d'ell, sinó a favor de la ciutat, fer un molt bon govern que gestioni i que la gent vegi que sense ell la ciutat va millor.
A Reus, Carles Pellicer aposta per reeditar el pacte entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i ara Reus, Montse Manent.
La proposta també passa per oferir acords puntuals al PSC i a la CUP, a qui avui l'alcaldable ha criticat per haver ofert un pacte d'esquerres per fer-lo fora de l'alcaldia.
La nova ràdio, David Fernández.
Pellicer tampoc entén que els anticapitalistes no descartin un pacte d'esquerres entre Esquerra, PSC i la CUP.
No diu molt a favor de la CUP, que vulgui carregar i carregar-se un alcalde de l'1 d'octubre. No puc entendre que, amb el que hem viscut, pretenguin un acord de govern amb els socialistes, prescindint de Junts per Reus i l'alcalde més votat.
Quim Torra demana als empresaris de Catalunya que es posin al capdavant de la defensa d'un referèndum d'autodeterminació.
En la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia a Sitges, el president de la Generalitat ha vinculat el futur econòmic de Catalunya amb la independència i ha demanat a l'empresariat que s'assumi a la lluita pel dret a l'autodeterminació.
Perquè la revolució tecnològica haurà d'anar acompanyada també d'una revolució democràtica. Si volem ser Dinamarca, siguem-ho amb totes les conseqüències. I jo els demano que siguin a primera fila en la defensa de la qualitat democràtica de les institucions i en la defensa d'allò que vol el 80% de la ciutadania catalana, un referèndum per decidir el futur polític del país.
El Consell de Seguretat Nuclear ha reclassificat com a nivell 1 l'incident del passat abril a la central nuclear de Vandellòs 2.
Durant una inspecció d'una parada no programada, es va detectar un degoteig de les vàlvules de drenatge potencialment perillós.
Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
Durant una inspecció visual després de la parada no programada del dia 4 d'abril, es van detectar restes de bor en els taps de les vàlvules de drenatge dels generadors de vapor B i C. A més, es va notificar un petit degoteig en una soldadura d'aigües avall de la vàlvula de drenatge d'aquest mateix generador de vapor B, que va portar a la planta des de la condició d'espera calenta, és a dir, amb el reactor parat però en condicions de pressió i temperatura nominals, a parada freda.
Catalunya participarà a la quadriennal d'escenografia de Praga del 6 al 16 de juny a la capital de la República Txeca.
L'organització va demanar conèixer la repercussió de la situació política actual sobre les arts escèniques. Ho ha explicat un dels autors, Lucas Ubach.
De manca de llibertat d'expressió, de censura, de coartació de les llibertats amb les que vivim, no? I volíem saber, o volíem veure quina era l'espectador davant del que proposem. I l'espectador serà l'última peça d'aquesta escenografia que hem plantejat.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Predomina el cel serè o poc ennuvolat en general pel creixement d'alguns núvols d'evolució a punts de muntanya i alguns núvols alts. La temperatura és alta i l'ambient és càlid. La temperatura volta a hores d'ara entre 23 i 28 graus, localment més alta a Ponent i a l'interior de la Vall de l'Ebre. Els models meteorològics indiquen que els pròxims dies continuarà aquesta estabilitat i la dorsal anticiclònica mantindrà el cercerer o com a molt creixerà algun núvol d'evolució a punts de muntanya, sense cap conseqüència. El sol serà el protagonista i la temperatura pujarà força. L'ambient serà càlid però suau i agradable a la costa a causa de la marinada. El vent bufarà fluix amb algun cop moderat que no alterarà el mar, que continuarà tranquil el que queda de setmana. Recordem que encara és primavera, però seran dies propis d'estiu que permetran fer qualsevol tipus d'activitat. I de moment això és tot del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Trànsit que a poc ja va millorant, encara però hem de parlar d'algunes vies que no acaben de fer net, especialment doncs, en el cas de l'autopista B23, el tram entre Molins de Rei i el Papiol en sentit Martorell. També d'entrada queden alguns punts carregats amb densitat, sobretot a Sant Feliu de Llobregat i l'últim tram entre Esplugues i la Diagonal. Això pel que fa a l'autopista, pel que fa a l'autovia, a l'A2, aquí ens queda lentitud amb retencions de moment entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí en direcció a la zona franca. En el cas de la C58, tot i la millora, encara entre Montcada i el Nus hi ha molt de trànsit en sentit Barcelona, també la zona de Sabadell més puntual en els dos sentits de la marxa. La pota nord, la B20, amb aturades ja més puntuals a l'últim tram entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus, i pel que fa a les dues rondes, el trànsit, tot i que ha millorat, encara va força difícil en el cas de la ronda litoral, sobretot entre zona franca i Montjuïc, tot i que a partir de Barceloneta queda molta intensitat fins a la zona de Prim, això en sentit Besòs, en sentit contrari també de Prim a Moll de la Fusta, amb força volum de trànsit. I pel que fa a la ronda de dalt, en aquest cas és més en sentit Trinitat, on queden aturades intermitents, fragmentades entre Cornellà i la zona de Vallcarca. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Reunions a contrarrellotge a Badalona per mirar de formar una majoria de govern alternativa al Partit Popular de Xavier García Albiol. El PSC ha estès la mà aquesta tarda a Junts per Catalunya per formar govern amb Àlex Pastor com a alcalde. Prèviament s'ha reunit amb els comuns i Guanyem Badalona. Uns contactes que ha criticat García Albiol des de la xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor, bona tarda.
Bona tarda. El socialista Rubén Guijarro defensa que les dues formacions comparteixen temes prioritaris per a la ciutat, com són l'entrada d'inversions econòmiques a la ciutat i la millora també de la seguretat amb la creació d'un portaveu de la Guàrdia Urbana. El cap de llista de Junts per Catalunya, David Torrents, creu que Badalona necessita un govern fort que pugui tirar endavant la ciutat des de la bona gestió. Tot i que la formació sobiranista apostaria per donar suport a un govern encapçalat per Dolors Sabater i no pel socialista Àlex Pastor, Torrents creu que aquest hauria de ser un debat que pertoca a PSC i a la coalició de Guanyem i Esquerra Republicana. Això sí, el cap de llista de Junts per Catalunya té molt clar que és cabdal que de les negociacions en surti un govern fort que treballi per la ciutat.
Què és el que hem de fer? No anar a la contra d'ell, sinó a favor de la ciutat, fer un molt bon govern que gestioni i que la gent vegi que sense ell la ciutat va millor. Sobretot centrar-nos en el que anem a fer, no en un repartiment de cadires.
Precisament avui el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Badalona, Xavier García Albiol, demana coherència al Partit Socialista i li reclama que no faci una excepció a Badalona, permetent que repeteixi, diu, un pacte de perdedors. Ho ha dit en una entrevista a la xarxa, on ha reiterat que el proper 15 de juny recuperarà l'alcaldia.
El cap de llista de Guanyem Girona, Lluc Salelles, vol governar la ciutat amb Esquerra. La formació independentista va quedar segona amb 9 regidors, que sumats als 4 dels republicans els permetria governar i desbancar Marta Madrenas.
Salelles diu que els veïns i veïnes han votat més independència i esquerres i, per tant, els sobiranistes conservadors Junts per Catalunya han de quedar fora del govern de la ciutat. Ho ha dit a la xarxa.
I nosaltres, de fer la proposta que fem, no? La de Guanyem més Esquerra, és precisament aquella que lliga una coincidència a nivell de ciutat, perquè tenim programes similars a nivell de ciutat, i una coincidència a nivell de país. És a dir, que volem una república catalana. Fer un govern tripartit en la línia de tots els que som sobiranistes no té sentit a nivell de ciutat, perquè hi ha programes substancialment diferents i llavors en el dia a dia de l'Ajuntament això no funcionaria.
Salellas també ha descartat un tripartit amb els socialistes, que tenen 6 regidors. Pel context de país, ha dit, però sí que compta que s'abstinguin el dia 15 de juny per facilitar la seva investidura com a alcalde i arribar després a acords puntuals.
A Reus, Carles Pellicer aposta per reeditar el pacte entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i ara Reus. La proposta també passa per oferir acords puntuals al PSC i a la CUP. Aquí avui l'alcalde ha acusat de tenir una actitud poc democràtica després que hi els anticapitalistes oferissin un pacte d'esquerres per fer-lo fora. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. Avui el batlle reusenc ha titllat l'actitud dels copaires de poc democràtica, però s'ha alegrat que vulguin prendre part de l'acció institucional. Pellicer tampoc entén que els anticapitalistes no descartin un pacte d'esquerres entre Esquerra, PSC i la CUP.
No diu molt a favor de la CUP, que vulgui carregar i carregar-se un alcalde de l'1 d'octubre, que va fer possible el que va fer possible. No puc entendre que, amb el que hem viscut, pretenguin un acord de govern amb els socialistes, prescindint de Junts per Reus i l'alcalde més votat. Ens alegra que hagin manifestat la voluntat de participar en la governabilitat de la ciutat i que s'hagin decidit a assumir responsabilitats.
Pellicer ha explicat que aquest dijous es trobarà amb la CUP per si s'arriba alguna mena d'entesa. La seva aposta, però, segueix sent revalidar el pacte amb els seus fins ara socis, Esquerra i ara Reus, amb el suport puntual del PSC en qüestions de ciutat.
I encara un apunt més relatiu a les eleccions municipals, perquè l'agregador digital de notícies municipals.cat, que impulsa la xarxa, ha superat els 140.000 usuaris únics i les 320.000 pàgines vistes.
El projecte, que comunica la informació sobre els comicis locals amb un to desinhibit i un llenguatge més propi de les xarxes socials, va arrencar l'1 d'abril i encara està actiu. El consum majoritari, el 80%, és a través de dispositius mòbils i les principals fonts de visites han estat Facebook i Twitter. L'experiència de municipals.cat ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la xarxa i prop de 60 mitjans de comunicació.
Repassem en format breu altres notícies de l'actualitat política. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat als empresaris de Catalunya que es posin al capdavant de la defensa d'un referèndum d'autodeterminació. Torra ho ha fet durant la inauguració de les jornades del Cercle d'Economia a Sitges.
Quim Torra ha vinculat el futur econòmic de Catalunya a la consecució de la independència. Per això ha fet una crida als empresaris a sumar-se a la lluita pel dret a l'autodeterminació.
I jo els demano que siguin a primera fila en la defensa de la qualitat democràtica de les institucions i en la defensa d'allò que vol el 80% de la ciutadania catalana, un referèndum per decidir el futur polític del país. No els demano res que no els beneficiï també a vostès i a tots els ciutadans del nostre país. Dirimim les nostres diferències de manera pacífica i democràtica.
Abans, el president del Cercle d'Economia, Juan José Bruguera, ha alertat que es comença a notar la pèrdua de poder econòmic de Catalunya.
Junts per Catalunya no tindrà grup propi al Congrés de Diputats i passa al grup mixt.
Així ho ha acordat la mesa en base al reglament, que estableix un mínim de 15 escons per tenir grup propi o assolir un 15% de representació a totes les demarcacions, cosa que Junts per Catalunya incompleix a Tarragona i Barcelona. Així doncs, amb 7 diputats, Junts anirà a parar dins el grup mixt. Alguns grups estaven disposats a prestar-los diputats temporalment i després recuperar-los, però la mesa ho considera un frau de llei. Pel que fa a Esquerra, la mesa ha acceptat un nou escrit on el partit exclou Oriol Junqueras per estar suspès i el grup tindrà 14 representants.
La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, considera que Jordi Sánchez no pot representar Junts per Catalunya davant el rei Felip VI.
Segons Batet, els diputats de Junts per Catalunya no estan en condicions materialment per representar el seu partit en la ronda de contactes en l'audiència amb el rei, tal com ha demanat la defensa de l'expresident de l'ANC en presó preventiva.
I segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, els espanyols prefereixen un govern de coalició entre el PSOE i Unides Podem i sense independentistes.
D'acord amb el sondeig del mes de maig, publicat avui, un 34% dels espanyols aposten per un govern de coalició entre el PSOE i Podem amb el suport dels partits nacionalistes no independentistes. Com a segona opció, amb un 1,5%, els espanyols es decantarien per un govern del PSOE i Ciutadans. La tercera opció preferida, amb un 11,6%, és un govern de PSOE i Unides Podem amb el suport de partits nacionalistes independentistes.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El Consell de Seguretat Nuclear ha reclassificat com a nivell 1 en l'escala internacional de successos nuclears l'incident del passat abril a la central de Vandellòs 2. Durant una inspecció d'una parada no programada, es va detectar un degoteig de les vàlvules de drenatge potencialment perillós. Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ariadna de la Calle.
Així, el titular de la central nuclear Vandellòs 2 va comunicar al Consejo de Seguridad Nuclear que durant una inspecció visual després de la parada no programada del dia 4 d'abril es van detectar restes de bor en els taps de les vàlvules de drenatge dels generadors de vapor B i C, així com en el terra d'aquests mateixos. A més, es va notificar un petit degoteig en una soldadura d'aigües avall de la vàlvula de drenatge d'aquest mateix generador de vapor B, que feia que estigués fugida de la barrera de pressió i va portar a la planta des de la condició d'espera calent, és a dir, amb el reactor parat però en condicions de pressió i temperatura nominals, a parada freda. El Consejo de Seguridad Nuclear va efectuar una inspecció reactiva i va mantenir diverses reunions amb el titular que han conclòs amb la reclassificació d'aquest succés com a nivell 1 en l'escala INES a causa de la reiteració de fallades consecutives per la mateixa causa.
En l'àmbit sanitari, els hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han posat en marxa un programa per conscienciar els pacients d'infeccions d'un ús adequat dels antibiòtics. Es tracta d'aconseguir la màxima eficàcia d'aquests medicaments. Ràdio Tordera, Lluís Sabater.
El programa, a més de buscar una millora en els resultats clínics dels pacients amb infeccions, també vol minimitzar els efectes adversos que puguin anar lligats al consum dels antibiòtics i garantir la utilització del tractament cost-efectiu, és a dir, que siguin medicaments efectius contra la malaltia que cal tractar i, per tant, que permetin un estalvi en costos associats. Escoltem el doctor Òscar del Río, metge internista de l'Hospital de Calella.
Y lo que buscamos es que se haga un buen uso de los antibióticos de forma y manera que mejoremos en la prescripción de los mismos, tanto en la indicación por la cual damos estos antibióticos como en la elección de la vía por la cual se los vamos a administrar.
Un mal consum d'aquests fàrmacs provoca que alguns bacteris siguin resistents a la majoria d'antibiòtics, fet que impedeix que es pugui fer un tractament efectiu quan apareix una infecció greu en pacients.
Pablo Amil, un investigador de la Universitat Politècnica de Terrassa, ha creat el primer mapa tomogràfic per diagnosticar el glaucoma. Amb aquesta nova tècnica, els especialistes podran determinar millor el grau de degeneració del nervi òptic responsable d'aquesta malaltia. Ràdio Municipal de Terrassa, Marques Ulleres, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta eina permet comparar, amb un miler d'imatges d'ulls, el grau de gravetat d'aquesta malaltia. Amil les ha distribuït en un mateix plànol en zones ordenades per la gravetat i les ha comparat amb 160 diagnòstics fets per oftalmòlegs. Escoltem l'investigador de l'OPC, Pablo Amil.
Si tenés una imagen nueva que queda en medio de un grupo de imágenes donde ya sabes la historia, y la historia fue que a todos les hiciste exactamente el mismo tratamiento, seguramente a esta nueva imagen que está en esta zona del mapa, el tratamiento correspondiente es ese mismo al que todos los de esta zona les tocó.
Aquesta gran base de dades serà útil per a l'oftalmòleg, que podrà comparar de forma ràpida i precisa el cas que està tractant amb d'altres ja diagnosticats, però també per al pacient a l'hora de decidir-se per una intervenció quirúrgica.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Acaben els treballs de plantació de més de 9.000 arbres fruiters als prats situats a prop del municipi d'Isil, a l'Alt Àneu. Els arbres que s'han plantat s'han escollit segons les llavors recollides a les zones habitades per als ossos del Pirineu. L'objectiu és millorar l'hàbitat de l'os bru. Ràdio Trem, Jordi Ubach, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta actuació també vol contribuir a minimitzar els danys al sector ramader, ampliant l'alimentació dels plantígrads i fent que interactuïn menys amb les explotacions ramaderes. Experiències similars en altres indrets han demostrat que l'abundància de fruiters a l'estiu millora el moviment dels individus i evita, per altra banda, l'acostament a zones on la presència humana és més habitual. Les plantes procedeixen de llavors autòctones de la zona, l'objectiu maximitzar l'èxit de la plantació. Aquests més de 9.000 fruiters s'han plantat en 7 punts diferents de la vall de Bonavé, amb l'objectiu de distribuir l'aliment en una extensió gran de territori. Amb els cirerers s'aconsegueix, per exemple, que l'os tingui aliment a la primavera, amb els púdols a l'estiu, amb els pomers, que s'allargui aquest recurs alimentari fins entrat l'hivern.
A partir del proper any arriba a Palamós una nova campanya culinària per promoure el peix fresc de poc valor comercial. Es tracta d'un projecte conjunt entre l'Ajuntament, la Confraria de Pescadors i el grup gastronòmic Bruguerol, que oferirà cada primer divendres de mes un menú amb espècies de peix poc conegudes com a protagonistes. Ràdio Palamós, Carla Ribas.
El grup Bruguerol col·laboració amb el projecte Palamós Peix, que l'Ajuntament i la confraria palamosina impulsen per fomentar el peix desembarcat a la Llotja. Sobretot les espècies poc cotitzades, però amb un alt valor culinari i gastronòmic. És el menú dels Master Peix, amb la col·laboració dels pescadors de Palamós, que presentaran als participants d'aquest sopars les característiques, qualitats i receptes de cada àpat. Miquel Ferrés n'és un d'ells.
Donar a conèixer els plats, els peixos que cuinem a la barca, no? Dins la barca, que és molt diferent cuinar-los en una cuina d'un restaurant que cuinar-los a la barca. I surten uns plats boníssims. Doncs ha sigut això, no? Transportar-ho a les cuines d'aquests restaurants tan macos.
El menú dels Master Peix consistirà en una amanida de l'hort amb barat en escabeig, romesco de peix fresc, carana farcida de carn, gelat de recuit de Bell-lloc i tot maridat amb vins Bruguerol a un preu de 30 euros. Es farà cada primer divendres de mes a partir del 7 de juny i fins al mes de setembre a l'Hostal La Fosca de Palamós.
En cultura, Catalunya participarà a la Quadriennal d'Escenografia de Praga 2019, que tindrà lloc del 6 al 16 de juny a la capital de la República Txeca. L'Institut del Teatre presenta dues instal·lacions, una conferència i una peça escènica en l'exposició internacional d'escenografia més important del món. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. L'organització de la Quadriennal va demanar conèixer com la situació política actual a Catalunya repercuteix sobre les arts escèniques, i els artistes han intentat respondre. Per exemple, amb una instal·lació interactiva on el públic juga i pren consciència de la tensió entre policia i noves formes de crear espai públic, o amb un cub gegant on l'espectador entra cridat per un poema i haurà de transformar una escena. Ho ha explicat un dels autors, Lucas Ubach.
La manca de llibertat d'expressió, de censura, de coartació de les llibertats. Volíem veure quina era la resposta de l'espectador davant del que proposem. L'espectador serà l'última peça d'aquesta escenografia que hem plantejat.
La Quadriennal de Praga se celebra fa 52 anys. És un punt d'intercanvi entre professionals, investigadors i públic interessat en el món del disseny escenogràfic en general. Aquest any hi haurà representats 79 països, uns 800 artistes d'arreu del món i unes 600 activitats.
Potser havíem set més normals, però ens és igual. Som on hem de ser, som com hem de ser. Per fer el que es vol s'haurà d'anar contracorrent. Ja ho saps prou bé, ei, me la suda que tinguis més...
En cultura, doncs, també seguim amb Doctor Prats, Buós o Portobello, que són alguns dels grups que pujaran a l'escenari de la segona edició del Festival Solidari Lo Riu Sona d'Amposta. Serà aquest dissabte, en una cita en la qual també els osonencs Oques Grasses presentaran el seu darrer treball, Fans del Sol. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Una edició que compta amb l'actuació de grups destacats com Doctor Prats, Buhos, Portobello o també la presentació del disc de grup revelació de la música catalana com Oques Grasses. Un festival que té vocació familiar i per això començarà ben aviat, a partir de les 7:30 de la tarda. Ho explicava el regidor de festes de l'Ajuntament d'Amposta, Ramon Bert.
Tenim una zona de food trucks i a més preparada en cadires i taules perquè la gent pugui estar tranquil·lament allí. I que esperem que, bueno, que continuï la gent apostant per este festival, un festival de Terres de l'Ebre que s'organitza en posta, és evident, però que volem que sigui que hi hagi una continuïtat en els propers anys.
A les 7:30 començarà l'actuació del Club Lildam i a les 9:15 Doctor Prats. Serà a les 11 de la nit quan actuarà Oques Grasses, a les 12 de la mitjanit aproximadament Buhos, a les 12 de la matinada Portobello i tancarà el festival sobre les 4 del matí amb DJ Partisana i DJ OGT.
De pors i de mentires, un puto selfie més i em trac la vida. Ei, me la suda que tinguis més likes i que tiris fotos a llocs cars. M'agrada quan brilles, quan és de veritat, quan portes la cara, la creu i molt.
I el Museu Nacional d'Escacs de Castellà del Vallès ja compta entre el seu fons amb la col·lecció d'escacs més important a Catalunya des del 1400. Es tracta d'una donació particular amb més d'una vuitantena de jocs diferents d'escacs d'arreu del món. Ràdio Castellà, Anabel Gómez.
El Museu Nacional d'Escacs, ubicat a Castellà, ha rebut aquesta setmana la donació d'una important col·lecció d'escacs de la mà de la família de Pere Guàrdia Coromines, que ha cedit una seixantena de jocs d'escacs d'orígens ben diversos. El president de l'equipament, Salvador Joan Pere, assegura que la donació inclou les peces d'escacs més valuoses fetes a Catalunya des de 1403. De Myanmar, Nova Zelanda, Rússia, Polònia, Kènia o Egipte, també són algunes de les curioses col·leccions cedides per la família Guàrdia i Coromines al Museu Castellarenc, una aportació que compta amb peces des del segle XIV fins a creacions d'avui dia.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, el Baxi Manresa debuta avui al play-off de la Lliga ACB després de 21 anys d'absència.
El rival dels manresans en els quarts de final és el Real Madrid. El conjunt blanc és campió de la fase regular i un dels favorits per guanyar el títol. Els vegencs arriben molt tocats per les baixes de Corey Fischer, Tolson i Eric Murphy. El partit començarà a 2:15 de la nit al Wizzing Center. El segon dels tres duels de l'eliminatòria serà diumenge al Nou Congost i un hipotètic tercer, si calgués, es tornaria a jugar a Madrid. Demà serà el torn del Barça i la Penya, que s'enfronten per un lloc a les semifinals.
El tècnic neozelandès Lewis Williams seguirà al capdavant del club rugby Sant Cugat.
Williams ha assolit una quarta plaça, quedant-se a les portes del play-off d'ascens a la divisió d'honor B. La plantilla santcugatenca seguirà apostant pel planter i fer un equip altament competitiu. El tècnic neozelandès vol consolidar la feina feta aquesta temporada i aprofitar la fornada de jugadors que pugen del sub-18 per donar més cabuda al planter.
La plataforma per un camp de rugby de Reus demana millors condicions al consistori.
Per la pràctica de l'esport a la capital del Baix Camp i reclama la construcció d'un nou camp de rugbi o retornar al camp original, annex a l'estadi municipal, amb les adaptacions corresponents per poder practicar el rugbi amb un mínim de garanties.
La nova ràdio, Joan Gomis.
El Reus Rugby Club competeix en un camp de futbol que encara no s'ha adaptat del tot per la pràctica del rugbi. Eduard Anguita és membre de la plataforma per un camp de rugbi.
Des de la plataforma demanem que se'n retorni al nostre camp, ja que ha tornat a ser d'ús públic i actualment estem entrenant al camp de Pastoreta, un camp que està sobremassificat i que, malgrat les promeses de la regidoria d'esports i del senyor Cervera, encara hi ha diverses mancances de seguretat per la pràctica del rugbi.
El malestar neix quan el novembre de 2016 es va desmantellar el camp de rugbi annex de l'estadi municipal per fer-hi dos camps d'entrenament de futbol per al Club de Futbol Reus Deportiu.
Calella, seu del Campionat de Catalunya Absolut, amb Borges i Calella com a caps de sèrie.
Les instal·lacions del Club Tenis Taula Calella seran aquest cap de setmana l'escenari d'una nova edició del Campionat de Catalunya Absolut. El Borges Vall i el Suris Calella són caps de sèrie en categoria masculina i femenina, respectivament.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Esmorzar, dinar, berenar i sopar són els quatre àpats bàsics, tot i que cada vegada més els experts recomanen que al matí en fem dos d'esmorzars, augmentant la xifra a 5 àpats. Ens falta una paraula per referir-nos a aquest segon esmorzar de mig matí, però hi ha altres idiomes que sí que la tenen. En alemany és el Brotzeit, el moment del pa, ja que els agricultors de Baviera feien una aturada a mig matí on menjaven una mica de pa, acompanyat d'algun embotit. A la festa de l'Oktoberfest també s'acostuma a fer, per allò d'acompanyar d'alguna manera tanta cervesa. Però a casa nostra, el Brotzeit és una altra cosa. És el nom de la cafeteria de l'Institut Goethe, on se celebra la primavera jazz. L'any passat, diverses formacions d'alumnes graduats a l'Escola Superior de Música de Catalunya van fer un cicle de concerts de jazz titulats Jazz al Maig. L'èxit de públic ha fet que aquest any la proposta es consolidi i prengui la forma del Primavera Jazz, 4 concerts els divendres al vespre del 24 de maig al 14 de juny. Les formacions participants seran Gemma Abrier Solobàsing, Clara Gurries, Quintessences, en Marc Sauquer i el duet de Roger Santacana i Òscar Latorre. Del 24 de maig al 14 de juny, cicle de concerts Primavera Jazz, els divendres a les 8 del vespre a la cafeteria Brotzeit de l'Institut Goethe de Barcelona.
Sabies que...
Els tatuatges figuratius més antics del món tenen uns 5.000 anys. Han estat descoberts en la mòmia d'un jove egipci que portava més de 100 anys exposada al British Museum. La mòmia llueix una taca fosca a la part superior del seu braç dret. Durant molt temps es va creure que era un detall que mancava d'importància, però ara, en escanejar aquestes restes, han comprovat que el que semblava una simple taca són en realitat dos tatuatges. Segons els investigadors, un d'ells mostra un toro salvatge amb una llarga cua i l'altre una cabra amb grans banyes. Les proves realitzades a una altra mòmia del sexe femení també van revelar l'existència d'un altre tatuatge, que en aquest cas eren unes marques en forma de S. Els investigadors creuen que els dibuixos es van fer amb una mescla que incloia sutge, encara que desconeixen quins altres ingredients es van poder usar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.